Són les 3.
Catalunya migdia.
Fins ara al Catalunya migdia us hem explicat que l'Artemis 2 ja fa voltes a la Terra abans de propulsar-se cap a la Lluna d'aquí 4 dies. Els 4 astronautes que van a la missió no trepitjaran el nostre satèl·lit, però, amb tot, és la primera missió tripulada a la Lluna en 50 anys. També us hem parlat de la guerra a l'Orient Mitjà, que Donald Trump preveu endurir els pròxims dies, segons ha explicat aquesta nit, abans de donar el conflicte per acabat d'aquí 2 o 3 setmanes, segons va avançar ahir a la nit. El president nord-americà continua amb els girs de guió, doncs, en el relat d'aquesta guerra, cosa que es nota als mercats financers. I ens hem fixat en la segona fase de l'operació sortida de Setmana Santa. Avui és un dels dies de més mobilitat de l'any a l'aeroport i a les carreteres trànsit preveu que més de 500.000 de vehicles encara surtin de Barcelona i el seu entorn entre avui i demà. Atenció, perquè l'operació tornada es concentrarà entre diumenge i dilluns. De seguida ens ocupem d'això. De fet, Natàlia Ramon, tenim novetats pel que fa a la mobilitat i també a l'operació sortida.
Exacte, a la mobilitat, perquè la línia R4 de Rodalies es podria reobrir dimarts que ve. L'UGT, Comissions Obreres, CEMAF i la Unió de Ferroviaris han donat llum verda als horaris i serveis que els maquinistes de Rodalies han de complir a tota la xarxa. Tot això, segons informa l'Agència Catalana de Notícies. Aquest és un primer pas necessari per recuperar el servei total d'aquesta línia, que estava paralitzat, recordem-ho, per falta de consens en aquest àmbit. L'acord preveu que els horaris s'apliquin a partir de dimarts, però Renfe encara no ha anunciat com queda definitivament el servei. De la mateixa manera, també es permetrà complir els horaris de trens que circulaven per via única pels túnels del Garraf, una línia que actualment està en obres. I com deies, operació sortida. Ara ens hem d'ocupar de com estan les carreteres. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs amb cues a diversos trams de l'AP7 en direcció Girona, de Santa Perpètua a Parets del Vallès a causa d'un accident i també de la Granada del Penedès a Subirats. En direcció Tarragona a l'altura de Banyeres del Penedès per un vehicle avariat. També hi ha aturades a l'AP2 de l'Espluga de Francolí a Montblanc en direcció Barcelona perquè reparen la via arran un accident i a Barcelona la ronda a dalt aturada entre Pedralbes i Vallcarca en sentit Besòs perquè hi havia una topada i la ronda litoral amb cues a la zona portuària en tots dos sentits.
Més coses. Israel i els Estats Units continuen atacant l'Iran. Segons mitjans iranians, ara hem sabut que han bombardejat una de les principals autopistes d'accés a Teheran, des de l'oest. De fet, tal com es veu ja en moltes imatges per xarxes socials, es tracta d'un pont d'aquesta autopista a l'altura de Karaj, que ha quedat escapçat per un projectil. Les agències locals parlen també de ferits. A més, remarquen que just aquesta infraestructura la van inaugurar a principis d'any i que es considera el pont més alt de tot l'Orient Mitjà. I encara un apunt, tornant a Catalunya, en aquest cas al País Valencià, perquè la Plataforma de la Llengua portarà a la justícia la modificació del reglament lingüístic de l'Ajuntament de Vinaròs, que va decidir castellanitzar els noms dels carrers i les comunicacions oficials del consistori. Anem fins a València. Alba Barbosa, bona tarda.
Bona tarda. L'entitat defensa que l'ús del valencià en l'espai públic no ha de ser una opció política, sinó una obligació legal per a les administracions. Per això impugnaran la decisió ahir del govern municipal de Vinaròs per reforçar la presència del castellà en les informacions oficials i incorporar el castellà en els noms de carrers i places de la ciutat. Plataforma per la Llengua argumenta que el síndic de Greuges ja va recomanar a l'Ajuntament de Vinaròs fa 2 anys que reforcés el valencià en la retolació municipal.
Ara passen 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
I també amb en Ferran Casas, director adjunt de Nació Digital. Ferran, bona tarda.
Bona tarda.
I en Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de la revista Mongòlia, avui amb exemplar acabat de sortir d'Alternatives Econòmiques. Pere, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I avui també, com sempre que s'acaba la setmana, normalment ho fem els divendres, avui la setmana feinera s'acaba els dijous, amb Newport.
Hola, bona tarda a tothom.
Què ens proposes avui?
Doncs mira, justament sempre tinc el plaer quan... Segons quins convidats venen aquí, el Pere, en aquest cas, ens regala un exemplar d'Alternatives Econòmiques i la portada d'avui és gustar-li a la IA para poder trabajar. Doncs mira...
Perfecte.
Doncs dic, faré els honors d'aquest regal, d'aquest present que ell fa des de dins del cor i que és gratis total. en aquest cas ens ho fa a nosaltres, per parlar però, justament...
Jo soc subscriptor. I subscriptor molt content i satisfet.
Per tant, Ferran, tu tens dos exemplars, el que t'arriba i el que...
Jo tindré la bústia de casa i el que...
Però li dono igualment perquè faci publicitat.
M'ho dono igualment perquè difongui la idea, però val molt la pena que us hi subscriviu, perquè és molt interessant.
Moltes gràcies, Ferran.
O sigui, estem aquí...
Ara, quan marxis, abans de marxar, hi ha un despatxet que veuràs que diu Departament Comercial, si pots passar per allà un moment.
Pel teu despatx, passaré.
I s'ha de dir que la culpa ha estat meva, per tant, ho assumeixo.
No ho trobaràs al meu despatx.
Ah, no. Aquells untuós despatx que sempre entren unes safates de viandes...
El caviar no és el meu, no.
No és el teu.
I una que li estan fent, saps, a l'estudi d'aquí al costat, el que estan refent?
Estudi Bota, que posa estudi...
És on va el despatx de Bota.
Que posa estudi Bota, aquell...
Estem fent obres a l'estudi 3, ara que hem inaugurat aquest estudi 5, tot això, per fer la ràdio del futur, d'on participaràs, Iu.
O no,
home, no vas a parlar d'intel·ligència artificial?
Sí, però...
És sinó el futur, això.
Però això no vol dir que jo formi part del futur. Això són dues coses diferents. No, però mira, vull parlar d'això d'intel·ligència artificial a favor i en contra a la vegada, cosa que té bastanta gràcia. Us parlo d'un nom, un senyor que es diu Ramon Salaverria. Aquest senyor és professor de la Facultat de Comunicació de la Universitat de Navarra, que va fer una piulada dient que una revista havia publicat un article acadèmic on hi citaven un treball seu, que això està bé, no?, que hi hagi una revista que citi un treball teu, citava textualment el que ell havia escrit, el seu pensament. Problema, doncs, que ell mai havia publicat aquest treball. O sigui, el professor denunciava a X o Twitter, com li vulgueu dir, que s'havia elaborat un article acadèmic sobre obra seva que no s'havia produït. Cosa que té bastanta gràcia. Llavors, arran d'això, un altre professor, en aquest cas de l'UPF, en Carlos Escolari, també explicava que se li atribuïen conceptes en diversos estudis que s'havien publicat que ell mai havia escrit. És a dir, per tant, tenim dos casos de dues persones que eren citats en articles acadèmics sobre coses que no havien ni escrit ni dit, que podia acostar-se potser al seu pensament, però que en tot cas no existia. Relacionat amb això, el New York Times ha rescindit la seva relació contractual amb un col·laborador que va escriure una crítica d'un llibre que repetia elements d'una altra crítica que ja s'havia publicat a The Guardian. Clar, aquí podem dir, home, els plagis han existit sempre i conec. Vull dir, tots sabem, tots coneixem casos de persones que han plagiat llibres directament, els han publicat i en alguns casos els han donat algun premi important. Hi ha altres casos de gent que li han donat premis importants relacionats, anava a dir, amb la literatura, però no és el cas, sinó amb els llibres, que no els han escrit ells, perquè després, anys després, ha sortit la persona dient no, si el vaig escriure jo. Aquesta és la part, diguéssim, negativa, entre cometes, de la IA. És a dir, la IA al·lucina. Això se'n diu la IA al·lucina. Bé, la IA inventa. Per què? Perquè la IA està pensada per fer-nos feliços, perquè estiguem estona allà, perquè ens sentim que som els més intel·ligents del món, ens doni la raó la màquina, etc etc. Però la paraula aquesta al·lucina, s'inventa coses. Hi ha un cas amb una col·lega meva que és lingüista, va agafar un llibre de cites que existeixen, perquè fes un resum, i es va inventar cites. O sigui, no és allò que dius, no, és que s'inventa una cosa de la qual no domina, no, sobre el mateix text que tu li dius, digue'm, fes bon resum d'aquest text, s'inventa coses que no estan en aquell text. Per tant, és allò, home, què està passant aquí? Doncs què està passant en resum és que jo crec que el que hem de començar a entendre és com funciona això de la intel·ligència artificial, que no és el lloc per anar a buscar informació. No és un informatiu, no és un mitjà de comunicació, no és un indret en el qual tu puguis... Digue-li, fes-me un resum de la Segona Guerra Mundial, perquè et farà un resum que podrà ser cert o podrà anar a buscar... No és el mateix que vagi a buscar les fonts en un lloc que en un altre, per tant, el resultat no serà el mateix. I el biaix que et dongui la intel·ligència artificial serà depenent del que tu hagis escrit prèviament. Per tant, et farà un resum al teu gust. Per tant, no t'oferirà el coneixement en general, que podríem dir, sinó que s'acostarà a tu perquè tu siguis feliç i diguis, mira, la història és igual com penso jo. Per tant, el que crec que hem de començar a entendre amb una eina que és tan potent, tan brutal, que canviarà el món perquè el canviarà, que ens permetrà avançar en resolució de malalties que ni ara mateix som capaços d'imaginar com es resoldran i es millorarà, s'aconseguirà erradicar segons quin tipus de malalties gràcies a la IA, etc etc. Però hem d'entendre que la IA és una eina d'ajuda, és un assistent que tindrem. No és el lloc on anar a buscar el coneixement. I crec que notícies com aquesta d'algun professor, en aquest cas dos professors, que diguin, escolti, és que m'han citat coses, de coses que jo no he dit, ens indiquen una mica aquesta, diguéssim, situació de la intel·ligència artificial. I volia compartir aquesta reflexió amb vosaltres. I mira, i en el cas del Pere, doncs això, que a més és una persona que està molt, molt ficada amb el tema de l'AIA, i el Ferran i la Lourdes crec que està en línia, que també utilitzen l'AIA, utilitzem tots l'AIA com a assistent, doncs entendre que efectivament és això, ens ha de fer la vida millor, però no ens ha d'informar ni ens ha d'explicar.
Tenir present que és intel·ligència, que és artificial i que probablement també és complaent, i recordar el que ens va passar també als periodistes amb tot l'esclat de xarxes socials. Cada cop tothom era comunicador i quan tothom comunica el missatge és una mica al gust del consumidor, prescindint d'una cosa accessòria que es diu veritat o fets, no?
Sí, sí. A mi, si em permets liar-la una mica,
Volta, endavant.
Aprofitant que tenim aquí professors, aquesta setmana vam publicar al diari Nació un reportatge sobre la irrupció, és a dir, com afectava els treballs de recerca el tema de la IA, perquè hi ha molts alumnes que efectivament doncs, usen la IA per fer els seus treballs de recerca, i de fet crec que hi ha una iniciativa, crec que és d'un grup de professors de Tona, que volen suprimir els treballs de recerca de batxillerat perquè estan fets amb IA.
Deixa'm desenvolupar aquest spoiler que ens feien Ferran Casas. Avui farem una mica de tertúlia amb mestres i professors. Venim de setmanes en què han estat molt d'actualitat, principalment per les vagues, però també per altres qüestions. De fet, pels coneixements dels mateixos alumnes és un tema recurrent als últims anys. En volem parlar avui amb calma, també aprofitant que l'horari hi acompanya, perquè avui podeu ser en un estudi de ràdio quan normalment no hi podeu ser, però ja que en Ferran feia les al·lusions, tenim a taula en Quique Molina, que és director de l'Institut de Rocagrossa de Lloret de Mar, a la Selva, on també és professor d'Educació Física, i que es mirava en Ferran interessat en aquesta presència que feia, i també la Roser Font, professora de Llengua Catalana i Literatura a l'Institut Nou Barris, al barri de la Prosperitat. Afegirem de seguida dos companys més, però ja que us al·ludien, no sé si teniu alguna resposta per en Ferran.
Doncs com que t'estava mirant, sí que m'estaves fent rumiar. És cert, eh? O sigui, els treballs avui dia s'han d'avaluar d'alguna altra manera. Fins ara posaves un treball de recerca, anaves fent un seguiment i ara amb la intel·ligència artificial has d'anar molt en compte què avalues, com ho avalues. Tot i així, sí que és veritat que el treball de recerca té altres condicionants que tu pots anar valorant de l'alumne, no? Si es planteja una pregunta investigable, com planteja la investigació d'aquesta pregunta, l'exposició que fa final, després, ha d'exposar davant d'un tribunal, i això no t'ho farà la IA.
Clar, segurament una de les coses que deien és reforçar això, no? O preguntar-li a l'alumne en l'examen oral sobre coses que ell explica al seu treball de recerca per, efectivament, veure si ho ha fet ell i si ho sap defensar, no?
Sí, exactament. Nosaltres valorem més l'exposició oral que no pas l'informe escrit que ens aporten, no? Per què? Perquè l'exposició oral ha de demostrar que el tema el domina i que, per tant, les preguntes que nosaltres els puguem fer les puguin respondre. Per tant, fem el seguiment del treball, no? Com el va elaborant, quines fonts d'informació utilitza, com el va redactant, però al final el que té més pes és l'exposició oral.
M'explicaven l'altre dia que a la UOC, a la Universitat Oberta de Catalunya, quan s'han de fer entregues de treballs, que òbviament és a distància i per tant susceptible d'incorporar la intel·ligència artificial, ja t'estan avisant. Si, pel que sigui, sospitem que tu has fet servir la intel·ligència artificial per contestar aquestes preguntes, pot ser convocat aleatòriament o de manera assenyalada, perquè diem, tu ets el sospitós, a fer 15 minuts d'intercanvi en directe amb una webcam amb el professor per demostrar que tu ets autor d'aquell treball, no?
Jo sempre dic als alumnes que els intel·ligents són ells, no la intel·ligència artificial, perquè no l'utilitzen com un assistent, sinó que l'utilitzen com l'eina que ha de fer el treball.
Aquest és el problema.
Llavors, jo els dic, ja està bé que l'utilitzeu, pregunteu-li el que vulgueu, però llavors passeu-lo pel vostre sedàs.
No. Utilitzeu la intel·ligència artificial perquè us ajudi a endreçar, perquè li doneu dos documents de PDF molt llargs i digueu-li, fes-me un resum d'això, però no perquè faci la recerca, perquè jo que la faig anar per la feina, per coses, no?, el diari, doncs quan li dius que es posi creativa és quan surten aquests problemes que descrivia Liu. En canvi, si tu li dones tres articles teus o un document llarg i li dius, doncs, escolta'm, fes-me un resum, destaca'm, doncs normalment acostumen a bé, t'acostuma a ajudar a simplificar la feina a vegades.
I perquè tampoc cal posar-se a l'udit de Pere. Nosaltres hem fet servir Google, generacions anteriors han fet servir les enciclopèdies. Al final, les fonts d'informació hi són perquè la gent no sap les coses i alguna banda les ha de consultar, no?
Jo reconec que tinc una fascinació extraordinària per tot això de la intel·ligència artificial i crec que el seu potencial és molt per sobre del que ens imaginem i que la clau, al final, com sempre en el periodisme, la clau és preguntar bé. I aquí és equivalent és els prompts,
no?
Com tu ets el que controles la situació i no simplement ets un ésser passiu que s'aprofita d'unes coses per no pencar, diguem, no? Però si tens ganes de pencar, hòstia, és increïble, no? Deixa'm afegir només respecte a el que deia Liu, que jo estic molt d'acord amb el que he comentat, i crec que és l'actitud d'un ciutadà crític que s'ha d'ampliar a totes les esferes de la vida. Ara tenim la intel·ligència artificial, però el mateix anava sentint i deia, ostres, parla de la intel·ligència artificial o parla dels mitjans de comunicació? O parla de... O sigui, aquesta actitud crítica d'algú que és actiu, que pren la seva vida, que agafa els regnes de la seva vida, que posa en qüestió, que no dona mai per fet el que li estan dient, doncs aquesta és l'actitud d'un ciutadà crític o ciutadana, per suposat, saludable, no? I crec que la intel·ligència artificial és un bon pretext, perquè si no quedarem arrasats, per aplicar aquesta actitud a tots els àmbits de la vida.
Doncs ja veus, Iu, que el tema que ens portes avui és més que pertinent. De fet, mira, agafaré una frase d'en Pere. Ara anem a publicitat, però deixeu-me que pregunti als dos professors que tenim a taula i a dos més que ara presentarem després de la publicitat. Agafant la frase d'en Pere, els vostres alumnes tenen ganes de pencar?
Ui, quin silenci.
No gaires.
Jo estic a batxillerat i, per tant, una mica forçat s'hi veuen, no?, a pencar. Tot i que ho fan sempre a última hora... I això és el que els dificulta després la feina, no?
I deixem repreguntar. És nou, això? O fa 20 anys també passava que la gent de 15, 16, 17 anys té el cap a altres bandes i penca quan s'hi veu abocat i ho fa a última hora?
Però a qui li agrada treballar? Treballar com a tal, eh? O sigui, si fas una cosa que t'agrada i t'estimula i et motiva, doncs la fas sense que ningú t'ho digui. Però quan has de fer una cosa que és forçada o que és obligatòria, no? L'educació secundària obligatòria, ja ho diu el nom, és obligatòria, no? La postobligatòria, aquí ja pots començar a escollir i aquí ja es comencen a veure canvis. Però a vegades molts acaben al batxillerat perquè no han entrat en el cicle formatiu que volien entrar i aleshores veus que tampoc s'esforcen suficient. Però el nano que va aquell estudi que li agrada, veus que aquell nano ja comença a treballar per iniciativa pròpia. Aleshores, l'important és això, treballar pel fet només de treballar a qui li agrada.
Fins i tot el gendre del Karl Marx va escriure un llibre, no? El dret a la pereza, era en castellà, no? No sé com es diu en català.
La mandra,
el dret a la mandra.
Intentarem treure'ns la mandra de sobre, encara que sigui ara un quart i tres minuts de quatre de la tarda i molta gent pensi que aquesta és l'hora de la migdiada. Parlarem d'això, de cultura de l'esforç, però també d'educació i d'ensenyament, que són parcialment sinònims, però no sempre. Tenim aquí una professora de català que ens ho podrà corroborar. I d'educació en general. Hem parlat molt de vosaltres les últimes setmanes. Avui podem parlar també amb vosaltres. Ara tornem.
Catalunya migdia. A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes amb productes frescos. I aquesta setmana, fins al 5 d'abril, emporta't la safata de mig quilo de maduixes amb un 35% de descompte. Ara per només 1,29 €. Aprofita-ho. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Catalunya migdia.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem, també la resoldrem. Ara,
Potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons. Ah, no passa res.
No passa res.
Perquè ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ho dèiem abans dels anuncis, fa mesos que els mestres i professors del país són protagonistes de vagues, de reivindicacions i de negociacions. Fa mesos, si no anys, que sentim a parlar de ràtios a les aules, d'escola inclusiva, de models educatius i, en definitiva, de què i, sobretot, com s'ensenya a les aules, del nivell educatiu a les escoles i instituts del país. Els mestres i professors ho han demostrat, estan enfadats i amoïnats. Avui, amb el suflé de l'actualitat una mica més rebaixat i en plena Setmana Santa escolar, cosa que, com dèiem, facilita que puguin ser a aquesta hora en un estudi de ràdio, també els volem sentir. Us hem presentat de moment en Quique Molins, director de l'Institut de Roca Grossa de Lloret de Mar, a la Selva, on també és professor d'Educació Física, i la Roser Font, professora de Llengua Catalana i Literatura a l'Institut Nou Barris, al barri de la Prosperitat. Afegim a aquesta hora també a la conversa la Clàudia Cebrián, professora també de català a l'Institut Lluís Companys de Tordera, al Maresme. Bona tarda.
Bona tarda.
I l'Adriana Rubio Amo, mestra de primària i professora de filosofia a l'Institut Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú. Bona tarda.
Bona tarda.
No sé, Clàudia i Adriana, que no us he deixat parlar abans de la publicitat, seguint el debat que estàvem tenint, quina reflexió feu si us pregunten si els vostres alumnes tenen ganes de pencar?
Bé, jo crec que com tothom, no? Al final, quan han de fer feina, doncs com tothom, es repengen. Però també això és una mica la nostra feina, no? Animar-los a que quan treballin, quan estudin, doncs es vagin motivant perquè veuen que aprenen i així doncs els engresquem també una mica.
Sí, per mi té una cosa... actualment ens obliguen a proposar-los coses que tinguin sentit, no? Jo penso que ells són molt... ens demanen constantment que allò que facin no sigui per fer, no? I llavors, en aquest sentit, veig que ens obliguen com a pensar, no? I a demanar tasques on realment ells se sentin interpel·lats i interpel·lades. I en aquest sentit és un repte actualment, no? I amb això que comentava ara de la intel·ligència artificial, doncs certament es posa l'accent en l'ètica i en el sentit, per mi.
Us he començat preguntant pels vostres alumnes, vull parlar també de vosaltres. Per què sou professors, vosaltres?
Bé, jo soc professor d'Educació Física, com s'ha comentat abans. Quique Molina, disculpa, que...
T'he canviat el nom, Quique
Molina. Doncs soc professor d'Educació Física, doncs, per la meva passió, primer, per l'activitat física, l'esport, tot el que comporta, per la salut, per la ment, també, i perquè m'agrada ensenyar, perquè m'agrada estar amb gent disposada a aprendre, a millorar, i per mi treballar de professor és una vocació. Jo vaig començar estudiant la carrera, és veritat que quan estàs estudiant... sembla que has de tenir les coses molt clares i encara no les tens, però sí que ensenyar és una cosa que vas provant, veus que t'agrada i t'acabes ficant de ple perquè t'agrada.
Jo vaig començar la carrera i no tenia cap intenció de dedicar-me al món de l'ensenyament. Però, clar, estudiant filologia, no? Poques sortides laborals. I la sort que vaig tenir és que abans d'acabar ja vaig fer alguna substitució en una escola privada, concertada, i, ostres, aquell contacte amb l'alumnat em va agradar molt, no? I vaig pensar, per què no, no? I quan vaig acabar, doncs, em vaig apuntar a llistes i des de llavors que he estat treballant amb els adolescents i amb els joves. La veritat és que m'agrada molt, Bueno, malgrat que hi ha moments que els tiraries a tots per la finestra, no? Però t'omplen i veus el seu món, comparteixes la seva realitat, també, i això sempre t'enriqueix a tu, també, personalment.
Clàudia, Adriana, quan vosaltres coneixeu algú i li dieu que sou docents, quina relació detecteu? Com creieu que la societat valora avui la vostra feina?
Bueno. Jo és que tinc... Sí, bueno, no sé si a tu et passa també, Clàudia, però molts dels meus amics són professors. Llavors, visc en un món que té molts professors i, en general, jo sí sento que hi ha, que es valora la tasca que fem. Clàudia, no sé tu com ho veus.
Sí, jo hi ha un sector que sí que veig que valora la tasca o que el comentari és, ostres, quina paciència, no? I més quan els dius que ets professora de secundària i et miren amb una cara de mare meva. Quina paciència. Però sí que hi ha un sector que a vegades doncs, veu més la part que sembla que és més visible a les vacances o així. I aquí sí que veiem una mica que falta una mica d'empatia i d'entendre què vol dir ser professor, no?
Aquests dies, amb les vagues que hem vist, per exemple, talls de carreteres, que els veiem habitualment amb protestes d'altres sectors, però en el cas dels professors ha estat, sobretot pel volum que ha tingut i per anar a afectar, per exemple, els accessos de Barcelona en plena hora punta d'un dia feiner, hi havia com la impressió, com el debat, de si els docents havien de guanyar l'empatia i el favor de la societat per aconseguir les seves reivindicacions o si, d'alguna manera, els sindicats, en aquest cas, que habitualment són els que organitzen les reivindicacions, havien renunciat ja a aquesta empatia de la societat i havien dit, escolta, anem a guanyar el que nosaltres volem amb la força de la mobilització, com fan tants altres sectors, perquè, d'alguna manera, ja hi ha aquest discurs que ha calat de les vacances, d'aquells dos mesos a l'estiu, de tindre les tardes lliures, que després... No cal conèixer gaires professors per saber que hi ha molta feina al darrere, però el discurs, el desprestigi, també és un dels problemes, suposo, de la professió, no?
Jo crec que no es tracta de si hem de guanyar-nos l'empatia o no, es tracta de si tenim els recursos per fer l'educació que necessita el país, que no és així. O sigui, estem al voltant d'un percentatge del PIB del 4% quan UNESCO estableix aquest el llindar mínim. Haurien d'estar al voltant del 6%, no? Per tant, no és un tema d'empatia. El tema que comentes de les hores de treball o que tenim tardes lliures, només cal convidar... Aquí tenim, per exemple, una professora de català. Les professores de català són de les més castigades amb les hores fora de la feina.
El nostre horari... I la filosofia.
I filosofia també. Però bé, o sigui, al final tothom dins de la seva matèria, dins de la seva àrea, no només has de preparar el material, les classes, has de corregir moltes coses, has de canviar la manera de corregir, perquè, com heu dit abans, la intel·ligència artificial potser els hi fa. I contínuament has d'estar intentant avançar-los amb ells, però tot això significa molta feina. El nostre horari oficial és de 37 hores i mitja. Sí que és veritat que en el centre, a secundària, estem 24 hores fixes, tenim 6 no fixes, però després tens fins a les 37 i mitja, doncs, per fer tot el que és la planificació, per fer preparar material, per corregir-lo. Per tant, anar a buscar l'empatia de la societat crec que no és l'objectiu. O sigui, l'objectiu és aconseguir els recursos que necessita l'educació d'aquest país per afrontar la situació que tenim actualment, en què, bueno, estem cohesionant la societat des de baix. Tenim quantitat d'alumnes en diferents diversitats, en diferents necessitats, en diferents cultures, valors. I tot això, que s'ha anat fent gran i gran i gran i una bola molt gran, no ha vingut acompanyada de recursos. I sí que és veritat que des del departament hi ha molt de professional i s'estan fent coses molt ben fetes, però falten encara més recursos per realment poder absorbir totes aquestes necessitats que té la societat.
Quan al Catalunya Migdia vam parlar de convidar-vos i de fer aquesta taula amb professors, era també en aquell moment d'aquella setmana sencera de vaga a l'educació, i també era un moment en què, en el marc del Saló de l'Ensenyament, es van fer virals uns vídeos de Ràdio Flashback, segur que els heu sentit, que mostraven llacunes molt importants en temes bàsics.
Quina serralada separa França de Catalunya?
Què serralada? Què significa això?
És un conjunt de muntanyes.
Ah, vale. Montjuïc.
Quina què? Serralada.
Què és això?
La Cerdanya.
La serralada, la litoral.
No
sé.
Ni idea, eh? Saps què és una serralada?
No.
Andorra.
Serralada, muntanyes.
No sé.
La... Hòstia, no ho sé.
Vale. Hola, esto es geografía.
Pirineu?
No. Sí, Pirineus, no? Pirineu.
Vale.
Aviam, Clàudia, Adriana, a vosaltres us van sorprendre aquests vídeos?
A mi no, sincerament. També perquè, de fet, amb aquestes preguntes concretes, el que identificava era sobretot una manca de comprensió i una manca de, fins i tot, entendre la llengua, el català, què vol dir serralada, no? I això és el que ens trobem una mica cada dia. Veiem que ara, sobretot, que el català a l'escola és un tema que està d'actualitat, que cada cop comprenen menys, tenen menys lèxic en català, i això és un dels, aquest vídeo és un dels exemples.
Sí, també, bueno, el tipus de vídeo, moltes vegades surten, no?, aquests vídeos que diguéssim, que creen atenció sobre una suposada alfabetització en alguns àmbits, però jo penso que ells tenen interessos, el que passa és que no són els mateixos interessos, i sí són especialistes en alguns temes, el que passa és que està molt atomitzada, no?, la informació que ells tenen, i aquest accés a aquest iPhone, no?, aquestes xarxes socials que et donen allò que tu vols consultar, fa que cada vegada sigui més difícil tenir com una espècie de món comú, no?, amb el qual puguem com parlar de les mateixes coses i tenir interessos que realment siguin transversals. I jo penso que, bueno, per nosaltres és un repte a nivell educatiu, no?, poder fer front a aquesta atomització i apostar per aquest món comú.
Passem a un altre vídeo.
Qui és el president actual de la Generalitat de Catalunya?
Pedro Sánchez.
L'Indepe.
Collboni. Pedro Sánchez.
No!
De la Generalitat de Catalunya, no Espanya.
Joan Pera.
Pedro Sánchez.
De la Generalitat de Catalunya.
Ah, no sé, ese no sé.
Salvador.
Ah, Salvador Dalí.
Artur Mas.
De Catalunya? Hòstia, ni puta idea, eh?
Salvador.
Dalí.
Buah, és que de política catalana no sé.
El president de la Generalitat. Algo com... Lluís.
Aquesta m'ha pillat malament, sí.
Salvador.
No,
l'he escuchado nunca.
Buah, és que en això vaig molt perduda, eh?
L'Illa, Salvador Illa.
Que, això és representatiu, la pregunta és, això és representatiu del que teniu a les aules?
Que alumnes de 15 anys o 16 anys no sàpiguen quin és el nom del president de la Generalitat de Catalunya, sí, és representatiu.
I que puguin pensar que ho és Salvador Dalí?
Això ja és una mica més greu, no?, i això fa mal. Però realment, al final, com deia l'Iu fa una estoneta, hi ha algoritmes perquè les xarxes socials t'aportin en aquelles coses que fan gràcies i que porten likes, no? Aleshores, aquesta noia que està fent l'entrevista, el Saló d'Ensenyament el van visitar al voltant de 100.000 alumnes. 100.000 alumnes. Aleshores, d'aquests 100.000 alumnes, sí que hi ha aquests que confonen Salvador Illa amb Salvador Dalí, però també hi havia a la nostra època, el que passa és que no sortíem en un vídeo, no? Per tant, hi ha uns algoritmes que fan que aquests vídeos són els que surten i surten il·luminats, no? Però d'aquests altres 100.000 alumnes que han anat a visitar, quan s'han anat? Potser tampoc saben qui és Salvador Illa, segur que molts sí que ho saben. No oblidem que les últimes eleccions, les del 2024, si no recordo malament, va ser un 48% o 47% l'abstenció. I, en canvi, en el 2021 va ser un 49% l'abstenció. Per tant, si els adults ja no tenen interès per la política, quin interès pot tenir un nen de 15 o 16 anys? Però jo ara t'ho giro. D'aquests 100.000 alumnes que van anar-hi al Saló d'Ensenyament, quants casos n'hi ha que, gràcies als professionals que han estat al Saló d'Ensenyament donant la cara, han trobat el seu camí? Jo t'ho posaré un exemple. Jo recordo fa molts anys, fa 31 anys que sóc professor, doncs els primers anys de professor hi havia un alumne d'aquells que no acabaves de veure cap on anava, que li agradava, no era bon estudiant. Va anar al Saló d'Ensenyament, va trobar un cicle formatiu relacionat amb les audiovisuals, i aquest nano ara viu, és pare de família, i té una empresa relacionada amb les audiovisuals. T'explicaré altres casos. Aquella nena que està traient 8s, 9s i 10s a batxillerat, però li queda al final amb la selectivitat, amb l'Espau, li queda un 12 i pic, un 13, i no entra a medicina. I aquesta nena no pot estudiar medicina. Si vol estudiar medicina s'ha de gastar 20.000 euros a la privada i, per tant, ha de renunciar. I això li ha passat a fills de companys meus, aleshores, que són professors. No estem tan ben pagats com per poder pagar 20.000 euros d'una universitat privada. I aquesta nena doncs acaba estudiant o infermeria o alguna altra carrera, que a vegades surten carreres xules, noves, i que el Saló de l'Ensenyament te les ensenya. Aleshores, això és una gran notícia, que tinguem grans professionals treballant allà oferint això a més de 100.000 nanos que van anar a visitar, i en canvi la notícia és que no saben qui és el president de la Generalitat de Catalunya. Si molts adults potser tampoc ho saben.
Òbviament també era un exercici que buscava això, la provocació i l'impacte. Ens parles d'alguns casos concrets que t'has trobat al llarg de la teva experiència. Si busquem la foto general, per exemple, en els informes PISA, tenim que, si comparem els resultats del 2012 amb els del 2022, i és obvi que també es pot fer crítica a com es fan aquests informes, a com es fan les proves. Òbviament, qualsevol prova que tu vagis a fer per detectar què està passant i quin nivell tenen els alumnes té la seva crítica. Però en la mitjana, per exemple, de les informes PISA, el 2012, Catalunya estava per sobre d'Espanya i de l'OCDE. En canvi, a l'últim informe PISA, els resultats dels alumnes catalans estan per sota de l'OCDE i per sota dels del conjunt d'Espanya. Per què ha passat això?
Bé, jo penso que hi ha una manca de recursos de cara al professorat. És a dir, Catalunya ha rebut molta immigració i no sempre l'ajuda que ha rebut l'escola ha estat proporcional a aquesta ajuda. Tu pensa que un alumne nouvingut arriba a Catalunya sense coneixement de la llengua i és posat a l'aula. Ara hi ha aquestes aules d'acollida que són ràpides, no?, i que es passen un trimestre. En un trimestre es pot aprendre la llengua. Quan un alumne arriba a l'aula és capaç d'entendre matemàtiques, socials, castellà, perquè a més li posem català, castellà i anglès, quan potser no en domina cap de les tres, no? Llavors, clar, i tots passen pels sedars de les proves, no? Encara que hi hagin les correccions internes, tots passen pels sedars de les proves, perquè hi ha molt pocs que no tinguin correcció de prova, no? Llavors, clar, tot això, bueno, no ho sé, plantegeu-vos vosaltres quant temps es necessita per aprendre una llengua i ser competent en aquesta llengua i poder desenvolupar-te bé en aquesta llengua, no?
Suposo que el context també hi fa. Tu ets professora a Nou Barris, la Clàudia és professora a Tordera, al Maresme, per tant, en un context diferent. Clàudia, no sé si comparteixes també aquest diagnòstic de la Roser.
Bé, i de fet sóc professora d'aula d'acollida, que és, tinc tots aquests alumnes que arriben, no? I sí que m'agradaria no només donar la culpa a les persones que venen d'altres països. Ens trobem cada cop aules més massificades, aules amb molts alumnes, amb moltes necessitats d'aprenentatge. També el fet de tenir xarxes socials implica que cada cop tenen més dificultats per estar atents, per mantenir l'atenció, per poder estar una hora asseguts. I és tot això una mica, no?, tot aquest canvi de paradigma en l'adolescència i també en la infantesa, que ha fet que necessitem més recursos per poder atendre tots els alumnes com ho necessiten. No? Que necessitem, doncs, baixar ràtios, i perquè és això, ens trobem amb molta complexitat a l'aula, no només per part de tenir alumnes nouvinguts, sinó per tenir tot tipus de necessitats.
Tinc en Ferran Casas i en Pere Rossinyol prenent notes. No sé si teniu també preguntes pels professors.
Sí, no, a mi hi ha una cosa que és el que em sembla més evident, i estic molt d'acord amb algunes de les coses que s'han dit, que és que en els darrers anys el nostre país, l'escola s'ha fet més complexa, s'ha fet més exigent, estem tots contra la segregació escolar, volem lluitar contra l'abandonament escolar, i alhora tenim unes aules, doncs, que s'han fet més diverses, no? I el que deies a l'última intervenció, Roser, el tema de la immigració i la incapacitat que tenim per atendre-la adequadament, clar, això complica molt l'operativa en una aula.
I després, no és el mateix estudiar a Barcelona que estudiar, per exemple, a Vic. D'acord? Hi ha molts alumnes, bueno, jo tinc parents, no?, que van arribar sense gota de català, van començar I3, i a l'estiu jo ja podia parlar amb ells. Els nanos m'ensenyaven els seus quaderns. Clar. Això, bueno, per què? Perquè també tenen un voltant, no?,
un
entorn més català.
Clar.
A Barcelona, trobar aquest català al voltant costa molt. I el barri de la Prosperitat, per exemple, és un barri... Jo vaig arribar el 2019-2020, bueno, també l'any de la pandèmia, però és un barri que ha canviat moltíssim en tots aquests anys.
Clar, però és que tot això és un debat que ens porta senzillament als recursos.
Exacte.
És a dir, quants recursos estem posant al nostre país per l'educació? Quan estem invertint en el nostre futur? Més enllà de les condicions laborals dels mestres, de la pèrdua de poder adquisitiu, ara, doncs, que hi ha aquestes vagues i que hi ha tota aquesta polèmica pel pacte amb Comissions UGT i que els altres sindicats no estan a favor i que hi ha hagut unes vagues massives i que és evident que hi ha una pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors, en aquest cas, doncs, del món de l'educació, però després hi ha sobretot el tema dels recursos que hi destinem. És a dir, aquestes aules d'acollida no poden ser aules d'acollida express. Si nosaltres no volem que hi hagi abandonament escolar i volem atendre la diversitat, no només la diversitat de llengües i la diversitat cultural, sinó la diversitat d'alumnat amb problemes i que necessita, doncs, una atenció diferenciada, és evident que calen molts més recursos a l'escola i sobretot a l'escola pública.
Però a més calen, perquè ja s'intenta fer, no? O sigui, es posen aules d'acollida, es posen aules d'acollida intensives, però, per exemple, aquestes aules d'acollida, nosaltres mateixos, en el nostre institut, que som centre de Lloret, i Lloret doncs, té la complexitat que té, comences el curs amb una plaça d'aula acollida quan ja saps que cada any hem necessitat dos. I aleshores, fins que no tens els nanos matriculats i es confirma que tindràs aquells nanos, que ja saps que tindrem, a Lloret arriben cada any 400 alumnes nous. Clar. 400.
La indústria turística.
Clar, aleshores, si hem d'esperar a confirmar que s'ha matriculat aquell alumne, ja vas tard. Les aules intensives estan molt bé. Les aules d'acollida intensiva estan molt bé. Però hi ha altres recursos, per exemple, un tècnic d'integració social. Perquè no enfoquem només en immigració. Sí que tenim, tenim molta immigració, però també tenim nanos que venen immigrants amb molt de nivell. Per exemple, a nosaltres ens han vingut un munt d'ucraïnesos degut a la guerra, i el seu nivell acadèmic i cultural és bo. És bo, i a vegades fins i tot alguns més bo que el dels nostres alumnes. Però aquests nanos venen amb uns problemes mentals. Clar. Aquests nanos no estan convençuts de que es quedaran aquí. Ells estan convençuts que d'aquí... O sigui, quan van venir, es pensaven que en una setmana o un mes s'anaven a casa seva una altra vegada.
Poden venir amb un trauma i és evident que necessiten una atenció diferent.
Per tant, és la llengua, és el nivell d'estudis de cadascun dels que venen, és la situació mental, és aquelles famílies que no arriben a final de mes i que tenen problemes per pagar un lloguer. És aquell nano que arriba a classe i potser ni ha esmorzat i no ha dormit perquè estan d'ocupes i aviat els faran fora. Tot això ho tens a la classe. Aleshores, tu tens 30, 32, 33 alumnes en totes aquestes històries a gestionar. I, com bé deies, els recursos no han incrementat. O sigui, sí que n'hem incrementat. Per exemple, un exemple. Es van posar la figura del tècnic d'integració social en alguns centres després del tema de la guerra d'Ucraïna, lligat a uns fons europeus. Aquests tècnics d'integració social han durat 3 anys, perquè era lligat a un programa, s'ha acabat, ja no tens el tècnic d'integració social, però el problema el continues tinguent a la classe.
Clar.
Aleshores, nosaltres, en el nostre cas, sortosament aquest any hem aconseguit una educadora social, i estem contentíssims, però és una educadora social lligada a un altre programa que durarà 2 anys. Per tant, no sabem si d'aquí 2 anys aquesta educadora social ens la supliran per una altra, que també és un problema, perquè si tens una persona que et funciona, perquè no es pot quedar aquesta persona, o si et quedaràs sense. I aleshores, l'organització, el sistema que tu has organitzat per atendre aquelles famílies que ho necessiten, aquells nanos que han de ser acompanyats, perquè ja no el problema és si saben matemàtiques o si saben qui és el president de la Generalitat, el problema és que potser no estan menjant bé o no estan ben atesos a casa. I aquests nanos, aquesta persona que t'ajuda, que fa d'enllaç amb la família, l'educadora social o un tècnic d'integració social, no és una plaça estructural en el Departament d'Educació. Per tant, els recursos, evidentment, falten, i falten molts.
Ara, Quique, no sé si llegeixo bé, estaves també obrint una altra font. A cada intervenció, òbviament, es van multiplicant els temes que seria interessant abordar només de manera monogràfica. Crec que, d'alguna manera, tu ara estaves parlant també de l'estabilitat de les plantilles, de l'estabilitat dels claustres. No sé si té a veure també això en la teva faceta com a director, de la possibilitat que es va restringint de triar perfils, però també hi ha sindicats que exigeixen que no es puguin fer aquestes places perfilades, que, per qui no ho sàpiga, és quan la direcció d'un centre diu aquesta persona em funciona i la reclamo, encara que potser per mèrits li tocaria anar-hi a algú altre. És problema també això, tota la mobilitat que hi ha hagut de professors els últims anys?
Bé, els últims anys hi ha hagut molta mobilitat perquè han hagut 3 processos d'oposició i al final quan hi ha oposicions els docents concursen i per suposat intenten apropar-se a casa, que hi ha gent que fa 100, 150, 200 quilòmetres cada dia. Aleshores és normal, no?, que hi hagi mobilitat en aquest sentit amb els funcionaris. No? El tema de les places perfilades, bé, en el nostre cas, mira, te diré, nosaltres estem treballant 95 professors en el meu institut i només tenim una plaça perfilada i va haver una errada administrativa i per això tenim aquesta plaça perfilada. Ara, que jo pugui confirmar la continuïtat d'un docent al curs vinent, un interí, per què no? Per què no? O sigui, jo entenc que si hi ha un funcionari que demana la plaça al meu institut i aquest interí, per tant, no pot venir, doncs perquè ha de venir un funcionari, jo entenc que el funcionari està per davant de l'interí, però un interí jo li faig confirmació de continuïtat perquè ja està integrat en el programa, en el projecte educatiu de centre, sap com funciona el nostre centre, jo li faig una proposta de continuïtat, i si no hi ha cap funcionari que demani la plaça, doncs que vingui. Doncs això, per exemple, s'ha tret també. I lo de les places perfilades, jo dic que només tenim una. N'hi ha altres centres que en tenen moltes. El problema és la plaça perfilada en si? Jo crec que no. El problema és si les places perfilades es fan de manera incorrecta, si tota la gestió, si tot el procediment es fa de manera correcta o no. I aquí, doncs, potser hauria d'intervenir més la inspecció, perquè aquells centres que no ho fan de manera correcta, doncs no ho puguin fer o que rebin les conseqüències que calen.
Pere.
Sí, jo crec que el que ho he exposat molt bé, la diagnosi és clara de que falten recursos, que això és un element central, però jo us volia preguntar per un element que no són els recursos, que és la vocació. I s'ha instal·lat socialment en determinats sectors un cert ambient, diguem, de que cada vegada hi ha menys mestres vocacionals, no sé si com a conseqüència de que hi ha molts estan cremats. Vosaltres, la pregunta seria doble, d'un cantó, considereu que la vocació és tan important com els recursos o és una mica, diguem, exagerat? I en segon lloc, creieu que cada vegada hi ha menys professors o mestres vocacionals? O és també una mentida que s'ha instal·lat en el relat?
Deixeu-me obrir també la resposta a la Clàudia i a l'Adriana, que com que són fora, tenen més dificultat per entrar. Clàudia, Adriana, si voleu respondre en Pere.
Bé, a mi m'agradaria saber a quina altra professió es demana vocació.
El periodisme.
També és cert. De fet, jo he estudiat periodisme, sí.
Però no se'ns demana.
Sí, però per què se'ns exigeix una vocació?
Se'ns suposa per sobreposar-nos a la precarietat.
Per què se'ns exigeix una vocació? Doncs el que tenim és compromís, és ganes de fer la feina. Al final, quan decidim dedicar-nos-hi, doncs és perquè ho volem fer, però no entenc per què se'ns ha de demanar encara més, que és la vocació per fer coses, per dedicar més del que hauries de fer. No, crec que aquí és on, quan ens esviem. Crec que ens hem de tenir compromís, que hem d'intentar fer la nostra feina bé, com tothom, com qualsevol altra professió.
Jo crec que som professionals. És a dir, la vocació està sobrevalorada. Jo no treballo per a una ONG, sinó seria voluntària. D'acord? Per tant, des de la meva professionalitat, jo procuro fer cada dia bé la meva feina. I sé el que tinc al davant. El que no hi ha dret és que juguin amb la meva vocació. Per després dir-me, clar, és que tu tens adolescents, tens joves, si fas vaga... Mira, que la paraula vaga, jo crec que és l'única paraula catalana que saben tots els alumnes de l'escola pública. És l'única. Bé, bromes a part, el que anava, no? Vull dir que no es pot jugar amb la vocació, perquè som professionals.
A la teva professionalitat, l'efecte que et fagin ensenyar per competències i per un tema no tan memorístic, per exemple, o de continguts com abans, això també és problema a l'educació, el mètode que ha anat canviant o no? O...
Jo crec que el que afecta molt són tants canvis legislatius.
Exacte.
O sigui, en el 2022 s'aprova un decret curricular de batxillerat. El 2025 ja ens el fan canviar. Si jo comptés les hores que hem dedicat l'equip directiu, la coordinadora de batxillerat, els departaments del meu institut a adaptar el nou currículum una altra vegada, i ara de moment el que estem fent és la planificació per al curs vinent, perquè ara tenim portes obertes i hem d'explicar als nous alumnes de batxillerat què farem al batxillerat, i hem hagut de fer una feina ingent per planificar aquest nou currículum. Ara, quan ja el tinguem planificat, haurem de tornar a programar, fer les programacions de ciències, de matemàtiques, de llengua catalana, i si abans era de 4 hores, ara és de 3, i ara si entrava aquest contingut... Ara entra...
La programació, feina... per qui no estigui familiaritzat, és el com s'ensenya, no? És què faràs a la teva classe.
És què ensenyaràs, com ho ensenyaràs...
Com s'està ensenyant a les classes catalanes ara?
Bueno, o sigui, vols anar cap al tema de les competències?
Vull saber, per exemple, si vosaltres feu servir llibres de text o si... feu projectes o...
En el nostre cas estem barrejats. O sigui, tenim ordinadors. Ara, des de fa uns anys, el departament ha assignat un ordinador a cada alumne i, per tant, fem servir l'ordinador, tenim llicències digitals, però tenim també algun llibre i després material propi que elaboren els propis docents.
Nosaltres teníem fins al curs passat els materials, els havien d'elaborar els docents, i amb els canvis constants dels claustres, clar, ja demanaven que es deixés la informació, però clar, si tu fas un material, per què l'has de deixar, no? Vull dir, pots tenir la bona voluntat de deixar-lo, però no tens pas l'obligació. Enguany també tenim els ordinadors, que des del bon començament, doncs, l'ordinador havia de ser una eina d'acompanyament, però no va ser l'eina. Val? I llavors aquest any hem utilitzat llibres digitals, i la veritat és que l'ús del llibre digital va molt bé, va molt millor. Jo penso que pel docent i per l'alumne l'ús del llibre és molt més interessant, a banda que evidentment el docent pot ampliar els seus coneixements amb el que vulgui, perquè tu el llibre el fas anar com vols, no? Però et dona, bueno, et dona una feina a fer.
Jo si em disculpes, o sigui, estàvem parlant del tema aquest, no? D'aquests canvis de currículum tan constants, d'aquests canvis de legislació, que et fa haver de repensar una altra vegada què fas, com ho fas. Aleshores, el tema dels ordinadors, dels llibres, són debats que també surten de tant en quant, no? Però clar, és que aquest és el tema. Arriba la pandèmia i es donen compte que quan els nanos estan confinats a casa, molts nanos no tenen ordinador. Doncs anem a donar ordinadors a tothom. Ara que tothom té ordinador, diguem, ostres, però és que no utilitzen el llibre. Aleshores, per què no es deixo treballar els professionals? Per què no estabilitzem una mica més la norma i deixem desenvolupar... Si tot just aquest curs tenim desenvolupat el currículum de batxillerat del 2022, encara no sabem si funciona o no funciona, i ja ens el fan canviar una altra vegada.
Clar, però
no?
Aleshores... jo crec que això també té a veure més enllà de les qüestions polítiques i dels canvis a la conselleria, té a veure amb... Perquè això també passa a les empreses. És a dir, quan els resultats no són els esperats, quan les coses tens la sensació de que no funcionen, doncs es comencen a vegades... es corre el risc de començar a donar cops de volant. I pot ser una mica el que ens està passant amb l'educació del nostre país, en aquests canvis constants i l'impacte negatiu que a vegades tenen, doncs és això, com que els resultats de les proves de nivell... doncs són dolents, com que hi ha preocupació, hi ha una crítica de la comunitat docent cap a com està funcionant el sistema, dels mateixos pares, hi ha un problema per mi molt greu i que, ostres, a mi personalment és el que em sap més greu, de prestigi de l'escola pública, doncs això a vegades es tradueix en massa cops de volant.
I poca flexibilitat pel professor, no? Jo això sí que m'agradaria subratllar-ho, que penso que moltes vegades aquests canvis venen amb una mena, diguem, de menú prefixat, que us fan fer les classes d'una manera determinada, amb uns power... O sigui, suposo que no tothom a tot arreu deu ser així, però que el marge del professor per fer la classe com voldria, més enllà dels continguts, que per suposat s'han de donar els que s'han de donar, doncs tinc la sensació que aquí hi ha hagut també un retrocés. Igual estic mal encaminat i per això us ho volia preguntar, eh? És a dir, el professor pot plantejar la classe realment com vol, o ha de seguir uns esquemes de PowerPoint i que inclou que els alumnes s'ho passi bé o no n'hi ha per tant?
Ara aquí també estàs obrint aquesta part més lúdica. En tot cas,
sí, però
per ordre,
que...
feu el que voleu? Feu el que voleu a les aules?
Què vol dir fem el que volem?
Si podeu ensenyar com voleu. Si tu estàs convençuda del mètode que estàs fent servir per explicar català a un institut de Nou Barris.
Mira, hi ha una part del currículum de llengua que sí o sí s'ha d'explicar. És a dir, tota la part de... Clar, és a dir, tota la part de la gramàtica no sé com li pots donar la volta o com pots fer la tombarella, no? O el pino puente, per explicar què és un verb, què és un nom o què és una oració, no? Hi ha altres parts del currículum que et dona joc. Tota la part de sociolingüística, tota la part de literatura, això sí que et dona joc per muntar projectes i per muntar que puguin treballar en grup i que després puguin fer altres coses. Però hi ha una part del currículum, i això em fa l'efecte, que es troba tot el professorat, no? Nosaltres, en aquest sentit, a treballar per projectes, hem anat evolucionant. Vam començar treballant molt per projectes i després hem anat seqüenciant aquests projectes. Els continuem fent? Sí. Ara en fem un cada final de trimestre, d'acord, on tot el professorat participa i fa un projecte. Però per arribar fins aquí hem fet moltes provatures.
La Clàudia ens ha explicat que ella treballa en una aula d'acollida. Adriana, parlem dels plans individualitzats, també. Quants en teniu en una classe i com us afecta? Abans, en Quique també ens apuntava, doncs, a com la problemàtica social de cada alumne afecta a l'hora de que pugui rebre un coneixement. la part més de diversitat individual, el que es tracta amb els plans individualitzats, això com ho afronteu, Adriana?
Doncs sí que és cert que hi ha molta diversitat, no? I que està, o sigui, que pot haver-hi causes molt diferents, no? Causes socials, causes de més trastorns d'aprenentatge, i ara més o menys jo penso que està al voltant d'un terç, més o menys, no? O sigui, entre 10, 12, 13 alumnes poden arribar a tenir un pla individualitzat.
Per la gent que no estigui familiaritzada amb la idea, explica'ls què suposa per tu com a professora tenir un terç dels alumnes en plans individualitzats.
Clar, en el meu cas és una mica diferent perquè jo faig classes de filosofia a quart d'ESO i la manera de la que jo treballo, no? Jo treballo molt amb cercles de paraula, doncs jo acostumo a aprofitar molt la diversitat, no? És a dir, per mi, doncs, quanta més diversitat hi ha a l'aula, doncs més riquesa, i és una manera més de, bueno, d'haver d'arribar a ells i de portar els seus temes cap a la filosofia de manera diferent. Per tant, per mi no és tant una dificultat, perquè jo ho visc com una complexitat necessària, perquè també és un reflex de la nostra societat i les dificultats que té la nostra societat. Tot i això, no treu que certament si les aules són, bueno, hi ha tantis, no? Si les aules estan a 30, 32, 33, 34 alumnes, això és molt difícil, no? Perquè també el tema de treballar per competències, de què parlàveu de la metodologia, clar, hi ha un tipus de metodologia que necessita una ràtio més petita, no? Doncs perquè, clar, tu pots fer cercles de paraula, doncs, amb 20-22 alumnes, perquè jo els tinc a l'optativa així, però fer un cercle de paraula amb 33-34 alumnes és molt més difícil, no? Llavors hi ha tot un tema que es perd amb la ràtio i amb els recursos, i diguéssim, hi ha com una dissonància en el departament, no?, entre el tema de recursos i el tipus d'educació per la qual s'aposta, no? Aquesta educació competencial necessita, diguéssim, com un carinyo, i que, doncs, que ara mateix no està tenint, i és una pena, perquè realment és una educació que, doncs, que promou el sentit crític, no?, que abans parlàveu, alumnes que treballin amb sentit, des del sentit, i que, bueno, i que d'alguna manera s'impliquin en les tasques, i per tant hi ha d'haver un acompanyament a nivell de recursos.
Si us pregunto per l'escola inclusiva, us la creieu, o tot és un tema, com ens diu l'Adriana, de recursos?
Jo en crec l'escola inclusiva. Jo en crec que l'escola, com he dit abans, som els que treballem la cohesió social i la integració de tothom en aquesta societat, però me la crec amb els recursos, no? O sigui, en Pere comentaves això, no?, de si ens diuen de quina manera hem de fer la classe. No ens diuen de quina manera hem de fer la classe. Te recomanen o te canvien la programació i et diuen, en comptes de treballar per continguts has de treballar per coneixements, has de treballar per competències, el que vulguis. El que passa és que, com esteu dient, si tenim en una aula 30 alumnes, 32 alumnes, d'aquests 10, 12, 14, tenen un pla individualitzat. Hi ha nanos que no t'entenen. Hi ha nanos que tenen problemes de lectoescriptura, i això ho has d'atendre a tots junts. Evidentment, la teva manera d'ensenyar ha de canviar. O sigui, el professor de fa 25 anys que tenia 30 alumnes d'un nivell homogeni...
I el nivell ha de baixar, segurament.
A la ràdio el recurs és el temps, ho haurem de deixar aquí. Ha estat molt interessant, m'hauria agradat poder tocar molts més temes. En tot cas, molt agraït a la Clàudia Cebrián, professora de català a Tordera, a l'Adriana Rubio, mestra de primària i professora de filosofia a Vilanova i la Geltrú, en Quique Molina, director de l'Institut Rocagrossa de Lloret de Mar, i a la Roser Font per haver vingut avui, professora de català a Nou Barris, i també en Ferran Casas i en Pere Rossinyol, que ens acompanyen habitualment. Gràcies a tots i bona Setmana Santa.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Moltes gràcies.
Gràcies.
Catalunya migdia. Seminuevo. Vocación Plus. Te compra, te vende. Seminuevo. 14.000 coches. Seminuevo. Al mejor precio. Garantizado. En tu provincia. En nuestra web. Te financiamos. 100%. Sin entrada. Ya tú ves. Seminuevo. Vocación Plus. Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
El Camp Nou obre per la Champions femenina i el Barça vol repetir el Festival de l'Anada, ara amb el seu públic.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
Avui, a partir de les 6, Madrid-Barça a Catalunya Ràdio.
La transmissió de la Gelmà. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya migdia.
BCN Clàssics, una inauguració excepcional, una programació extraordinària.
15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori, amb orquestres internacionals i grans solistes i directors com Gustavo Dudamel i la Filarmònica de Nova York.
En Sophie Mutter i la Filarmònica de Munic.
Klaus Mackela i l'Orquestra Reial del Concertgebouw.
I la Satzkapelle Dresden amb Daniel Gatti.
Els imprescindibles de la clàssica.
Abonaments a bcnclassics.cat.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Som3cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som3cat.
Som3cat.